Josep Corbella, a hores d'ara seguim pendents de l'anunci de la Comissió de Salut Pública que avui s'ha reunit per decidir quina ha de ser la segona dosi que rebin els grups de treballadors essencials de menys de 60 anys que ja tenen la primera dosi d'AstraZeneca. Recordem que al febrer, això ja ho arrosseguem des del febrer, es van començar a vacunar amb la primera dosi d'AstraZeneca col·lectius essencials com ara bombers, professors o fisioterapeutes. Però davant dels dubtes que es van generar al voltant de la seguretat d'aquesta vacuna en franges més joves, es va ajornar l'administració de la segona dosi. A Catalunya encara hi ha unes 200.000 persones, que es diu aviat, pendents d'aquesta decisió. No sé, Josep, si ens hem de refiar del que la SER ha avançat avui, aquest matí, que aquest grup d'experts han plantejat a Sanitat que els més grans de 40 anys rebin la segona dosi d'AstraZeneca.
No sé quina decisió es prendrà, l'ha de prendre aquesta tarda la Comissió de Salut Pública del Ministeri. Hi ha, bàsicament, hi pot haver opcions que hi ha sobre la taula. Són persones que han rebut una primera dosi d'AstraZeneca i el dubte és, la segona ha de ser d'AstraZeneca, ha de ser d'una vacuna diferent, com Pfizer, pot ser de qualsevol de les dues o no ha de ser res. Aleshores, per totes aquelles persones que es troben en aquesta situació, crec que el primer missatge ha de ser de que no es preocupin. Si tenen la primera dosi i fa més de dues setmanes, tenen immunitat. Estan, el seu risc de contagiar-se és molt baix. El seu risc de que si s'arribessin a contagiar tinguessin Covid greu és pràcticament zero. I aquesta immunitat dura com a mínim 12 setmanes i probablement més. Per tant, d'entrada, tranquil·litat. Aleshores, quina és la millor decisió que pot prendre avui la Comissió de Salut Pública? I aquí el problema és que no tenim encara la resposta. La resposta a aquesta pregunta de quina és la millor opció la tindrem d'aquí aproximadament un mes, o potser abans i tot, quan tinguem els resultats d'un estudi d'Oxford que està investigant precisament això. Les persones que han rebut AstraZeneca, quina és la millor segona opció? A hores d'ara el que sabem és que si la segona fos de nou AstraZeneca, els resultats són excel·lents. Excel·lents en eficàcia, excel·lents en seguretat. I això ho sabem pels resultats dels assajos clínics. Si en lloc d'AstraZeneca canviéssim a Pfizer, podrien ser encara millor aquests resultats? Això no ho sabem encara, ens ho dirà l'estudi d'Oxford. Podria ser que fossin millors o no. Podria ser que hi hagués, que fossin iguals o pitjors. I això ho veurem. Per tant, a hores d'ara, la decisió no està presa. Si em permets una opinió personal,
sí,
penso que el millor seria deixar la porta oberta a diferents opcions, de manera que quan hi hagi els resultats de l'estudi d'Oxford d'aquí poques setmanes no s'hagi de tornar a corregir i no tornem a estar en una situació de ara això com ho arreglem, no? Per tant, segurament el més prudent ara seria deixar totes les opcions obertes.
Per tant, és possible que avui tampoc prengui cap decisió?
No, avui s'ha de prendre una decisió.
Ah, ho dic perquè...
No, la ministra d'Àries va dir que això s'anunciaria com es solucionava aquesta setmana. Per tant, la decisió s'ha de prendre avui. El que no sabem a hores d'ara és quina serà encara.
Doncs, de moment, com que no tenim resposta, doncs hauran de seguir esperant a veure què és el que es resol des del Ministeri de Sanitat aquesta tarda.
Però, en qualsevol cas, per tranquil·litzar la gent, qualsevol de les opcions que hi ha és bona, excepte la de no donar segona dosi. Totes són bones.
Per cert, Josep, parlant del coronavirus, sembla que les mascaretes en espais exteriors podrien tenir els dies comptats. Si més no, ens agafem el que apuntava ahir Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes Sanitàries.
En exteriores, las medidas, el uso de mascarillas en concreto, que más bien el calor, una gran parte de la población está esperando que eso se pueda reducir pronto. Es muy posible que en exteriores, en no muchos días, se pueda ya reducir, pero tenemos que garantizar que los riesgos van bajando.
Es parla d'un mes, de quins terminis estaríem parlant de no utilitzar mascareta quan estiguem a l'exterior?
No es pot fixar calendari i... Mira, com Simeone, anem pas a pas. Serà aviat, no crec que falti gaire. És el que hem vist que ha passat a països que van més avançats que nosaltres en vacunació, com Israel, com el Regne Unit, com els Estats Units, i la lògica, això no és cap temeritat, la lògica és que per què portem mascareta? La mascareta és una ajuda per reduir el risc de contagi. Per tant, té sentit allà on hi ha risc de contagi, però on no hi ha risc, o el risc és extremadament baix, deixa de tenir tant sentit mascareta, tot i que qui vulguin podrà seguir portant. Aleshores, estem ara en una situació en què persones vacunades, si hi ha molta vacunació, les persones vacunades tenen un risc molt baix de contagi. El... mai és zero, però és molt baix. Si tenim aire lliure, distància, ventilació, estem en exteriors, sabem que el risc és molt més baix que si estàs amb aglomeracions en interiors. Si tens incidències molt baixes, això és important, no és el mateix la situació actual del País Basc o de Madrid, que tenen incidències encara bastant altes, que la que tenen València o Mallorca. Aleshores, si reuneixes totes aquestes situacions que et protegeixen, com incidència molt baixa, la baixem molt, vacunació molt alta, com exteriors, aquí el risc de contagi ja és tan baix que portar mascareta no t'ofereix una protecció addicional significativa. I l'exemple més clar potser sigui les platges. Amb les platges hi ha hagut un debat sobre si s'ha d'anar amb mascareta a la platja, no s'ha d'anar, i la regulació actual és que fins i tot quan camines a la vora de la platja has de dur mascareta. Bé, doncs ben aviat es veurà, penso que es decidirà i es recomanarà que en una situació així no cal.
Més qüestions relacionades amb el coronavirus. Podem parlar d'un virus estacional? Com passa amb altres virus respiratoris? És a dir, la capacitat d'infecció de la Covid dependria del temps i seria més alta amb el fred, com s'ha demostrat amb aquest híbrid, com ens apuntàvem fins i tot alguns epidemiòlegs com Margarita del Val, que estava molt preocupada del que podria passar a l'hivern, tal com ha passat. Ho dic perquè, tot i alguns titulars dels darrers dies, sembla que encara no està clar si és un virus estacional o no, el coronavirus.
A veure, del tot clar no ho està, és probable que ho sigui, però en tot cas el descens de casos que tenim ara no és per l'estacionalitat, és per el progrés de la vacunació. I això vol dir que el relaxament progressiu de mesures que veurem en les properes setmanes no ha d'estar justificat per l'estacionalitat, sinó per la vacunació. I per el descens de la incidència. Ara, sobre l'estacionalitat, què en podem dir? Els virus respiratoris, en general, són estacionals. I això ho veiem amb la grip, ho veiem amb els del refredat comú, com altres coronavirus, com el rinovirus, el respiratori sincitial que afecta nens, solen ser estacionals. Això no passa amb virus que es transmeten per altres vies, com per exemple els virus de transmissió sexual, que són que no tenen aquesta estacionalitat. I això per què passa? Doncs hi ha dos motius, essencialment. Un és que el comportament humà és estacional. I precisament a l'hivern, per exemple, en mesos freds, fem coses, activitats, que afavoreixen més els contagis que no a l'estiu, com tancar-nos en interiors, sí. Molta gent, no ventilar, perquè obres la finestra i entra fred, i això propicia més contagis. En canvi, per exemple, parlàvem dels virus de transmissió sexual, doncs com que hi ha més, diguem, estabilitat en l'activitat al llarg de l'any, sense que hi hagi aquesta estacionalitat de l'activitat sexual, doncs per això no veiem aquest mateix patró. Per tant, hi ha una part de l'estacionalitat que és el nostre propi comportament. I n'hi ha una altra possible, que és que el virus respiratori es transmet per l'aire. I en el temps que passa en l'aire pot estar sotmès, exposat a temperatures, a situacions d'humitat, a situacions de radiació ultraviolada que puguin influir en la seva capacitat de mantenir-se. I s'ha vist en aquest cas concret del coronavirus, es va veure, per exemple, a la Xina ara fa aproximadament un any, que aquells entorns on hi havia temperatura baixa i humitat baixa, i entorns secs, es transmetia més que no allà on hi havia calor i humitat. Per tant, és possible que hi hagi una part estacional en el seu comportament. Tot i així, també s'ha d'advertir que vam veure a Catalunya a l'estiu, amb els casos de Lleida i de l'Hospitalet i de Barcelona i de gran part de Catalunya, que a l'estiu, si li dones facilitats, aquest virus també es transmet.
Mm-hmm. Parlem de la variant índia. A veure, a inicis de mes es van detectar els primers casos de variant índia a Catalunya. Tot i això, els experts afirmen que aquesta variant no suposa un gran risc per a Europa. Què ho fa, per exemple, que aquí no estiguem alertats o que no suposi, segons els experts, un gran risc per a Europa i, en canvi, estiguin tan alertats a la Gran Bretanya?
Mira, precisament d'aquest tema em vaig estar parlant ahir amb el doctor Pumarola, que és el cap de microbiologia de Vall d'Hebron.
Doncs què diu el doctor Pumarola?
Mira, que a Catalunya, per ara, aquest virus no ha arrelat. I això és la gran diferència respecte al Regne Unit. El Regne Unit ha arribat, ha arrelat i s'està expandint. I allà on s'està expandint, s'expandeix més de pressa que la variant britànica que hi havia fins ara. I això fa pensar que és més transmissible i que, per tant, es convertirà en majoritària al territori.
I per què ha arrelat allà i aquí no?
Potser n'han arribat més casos, hi ha més connexions amb l'Índia, i algun d'ells, o sigui, que arreli o no, vol dir que el virus arriba. És com es comporta com si plantes llavors, una miqueta, eh? Arriba. Molts dels que arriben no prosperen. Algun pot fer un brot i aquest brot no vagi més enllà i s'extingeixi sense créixer. I algun comença a fer un brot i una cadena de transmissió que en genera un altre, i és com un arbre que s'expandeix. Això aquí
vols
no
dir que han d'arribar molts casos perquè es propagui.
Com més n'arriben, més alta és la probabilitat que un d'ells et causi, se t'escapi el control. Si te n'arriba un sol, se't pot escapar el control. Però si te n'arriben 10 o 100 o 1.000, és més fàcil que algun o algun s'escapin al control. Aleshores, en el moment actual, el Regne Unit, que estan amb més vacunació que nosaltres, sí, que estan amb unes mesures de relaxar les restriccions més avançades que nosaltres, ara s'estan plantejant si han de parar o fer marxa enrere. No perquè tinguin ja un increment de casos global, però veuen que aquesta variant índia, allà on ha arrelat, els està costant molt de controlar-la. Aleshores, això aquí a Catalunya per ara no ha passat. I això explica que aquí no tinguem la situació el nivell d'alerta que tenen allà.
I què està passant a l'Àsia? Perquè avui a La Vanguardia feu una peça que hi ha un cert descontrol, no només a l'Índia, sinó també a països com el Nepal, Tailàndia, parleu de Taiwan, on les xifres de morts per coronavirus no paren d'augmentar, no? Fins i tot altres països. Japó, Hong Kong... bueno, Hong Kong en aquest cas evidentment dins la Xina, Taiwan, Singapur, què està passant en aquest moment? Perquè sí que he llegit que han vacunat molt poc totes aquestes poblacions.
Sí, a veure, Àsia és un continent molt gran, és molt divers, i el que passa a cada lloc no és igual.
Que em sorprèn que al Japó hi hagi tan poca vacunació, hagi tan poca incidència, o sigui, tan poc tan percentatge de vacunació. Vull dir que hi ha països que pensava que estaven més vacunats.
Comparat amb el que tenim als Estats Units
o Unió Europea, Gran Bretanya... És a dir, que hi ha països que pensava que estaven més avançats amb la vacunació i no és així.
Sí, però anem a veure. Això s'explica perquè aquí en cap moment de l'últim any i tres mesos hem controlat el virus. En cap moment. I a Japó i a molts països d'Àsia es va fer l'estratègia d'erradicar el virus.
Sí,
per tant, ells tenien una percepció de que... vacunar no era una emergència com era aquí. Aquí, la situació, amb les onades que hem tingut a la tarda o a l'hivern, és de... això no ho estem controlant bé. I a Japó no hi havia aquesta sensació d'urgència perquè sí que s'estava controlant bé. En el moment en què els hi comencen a pujar els casos, com passa ara, tot i que tenen unes incidències que en patrons d'Europa Occidental són relativament baixes encara, no estan vacunats. Estan endarrerits perquè han començat més tard, efectivament. El conjunt d'Àsia és molt diferent. Índia i Nepal se'ls ha descontrolat la situació amb noves variants i amb unes expansions dels virus explosives. Tailàndia és un cas molt curiós perquè també té més casos ara que en cap altre moment de la pandèmia, però quan mires dels 9.000 casos diaris, si no recordo malament les xifres que tenen ara... això és per una població de 130, 120, 130 milions d'habitants, 7.000 dels 9.000, o sigui, més del 70% són reclusos en presons. Per tant, el que passa a Tailàndia realment és que se'ls han escapat els brots a les presons. Taiwan ara estan en una situació de pànic, sembla, no? De dir, aquí ens està passant una cosa que no ens esperàvem que ens pogués passar a nosaltres. Mires les xifres i són realment molt baixes, però... Taiwan, des de l'inici de la pandèmia, ha controlat absolutament el virus en tot moment. I ara han tingut un brot que se'ls ha escapat el control. I ara doncs, estan en fase de pujada i tindrà la seva dinàmica de pujada i baixada. Per tant, el resum és que la situació dels diferents països d'Àsia és molt diversa i cadascun té les seves peculiaritats.
El resum és que han fet coses oposades a les que hem fet aquí.
Molt diferents, amb criteris molt diferents.
Ells van optar per controlar la pandèmia, aquí no es va controlar, aquí s'ha vacunat, l'opció ha estat vacunar, i allà no tant, no? I aleshores són plantejaments oposats.
Són estratègies molt diferents. Al final, ningú ho ha fet tot bé. Tothom ha comès errors. I quan et van les coses malament, doncs és més fàcil ser crític, no? Mm-hmm. Aquí he de dir, perdona, veig que estem a punt d'acabar, la situació en aquest moment a Catalunya és molt bona, fins i tot més bona del que...
Digue-ho.
Mira, em permets unes dades, és que les he mirat just abans.
No, digues, perquè la millor dada,
la millor dada que podem donar avui.
Farem una crítica positiva, constructiva.
La mortalitat la tenim a Catalunya amb menys de 10 morts al dia per Covid. Encara són més dels que voldríem tenir. Està baixant. Saps des de quan no teníem tan poca mortalitat per Covid a Catalunya?
Doncs això ho saps.
9 d'agost. 9 d'agost. És a dir, d'això fa... 9 mesos. Si mirem les hospitalitzacions, estem en una situació que no la teníem tan bona des de l'octubre. Si mirem la incidència, el nombre de casos, tampoc els teníem tan baixos des de mitjans d'agost, des del 16 d'agost. I a les properes setmanes el que podem esperar que passi és que a mesura que la vacunació progressi més i si cap variant ens ve a donar un ensurt, aquestes xifres encara milloraran més. Per tant, podrem entrar a l'estiu en una situació, si tot va bé, de control funcional de l'epidèmia.
Hi ha moltes ganes d'estiu, hi ha moltes ganes. Hi ha un spot d'una cadena d'aquestes multinacionals que és allò que crec que han donat el clau del missatge, perquè és allò ganes d'estiu, ganes de
ja te digo. Ya te digo, sin majareta, bailando y
descansando, bañando,
fiesta.
De playuki, terracita, pesiniki,
fiesta.
Y todo en diminutivo.
Y subiduki,
y la piscinita, y el heladito, ¿no?
Y el heladito, y la sandaliaticita. Eso no me ha salido bien.
Y la sangrita, ¿no?
Y la sangrita, el tanguita, y el cigarrito, y el porrito, y venga.
Y el tatuajito.
Y la birrita, y pa'lante.
Y pa'lante.
Bé, ens falten unes setmanes encara, però cada cop falta menys.
Sí, sí, sí,
ho tenim. No, perquè ho
dic... Ja... Esto ya, como se dice, això está a tocar, a tocar.
Sí, 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 ho has dit com si estigués ja...
A tocar.
Ara sí que és un últim esforç, com ha anat dient Alba Vergés, ara sí que ho tenim a tocar d'un últim esforç. Que arribarà l'últim esforç i ella deixarà la conselleria, que això també està a tocar. Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
Un plaer, com sempre.
2 minuts, ens posem al dia i després en... Bé, d'aquestes efemèrides que hem volgut aprofundir en la jornada d'avui, ho farem amb Marta Gailà, i és que el proper, ara us ho dic, el proper 23 de maig farà 40 anys que 11 homes armats amb pistoles, fusells i escopetes van entrar al Banc Central de Barcelona i van retenir, atenció, 263 hostatges durant 36 hores. La pregunta que encara sobrevola és: què hi buscaven? Diners o altres coses? Ara ho expliquem d'aquí 5 minuts.